sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu.
I ja hi som aquí un dia més, dimarts 14 de juny de 2016, programa 102 del Sempre amb tu. Bon dia, Fini.
Molt bon dia.
Avui és el Dia Mundial del Donant de Sang. Mm-hmm. Un dia bonic, eh?
Sí. Dia per donar. Total, és que sobra.
Sobra.
I hi ha molta gent que li fa falta.
No sobra, molta gent li fa falta. I els que en tenim, i per sort en tenim, doncs el que hem de fer és donar sang.
Hem de dir que no tothom n'hi pot donar.
No tothom n'hi pot
donar. Només que estigues una mica constipat i vaigues, no pots donar prèviament, et fan una analítica i te miren bé. Si pots donar, estàs en les condicions òptimes per donar-ne.
Ara em ve el cap, ara em ve el cap, i me remunto fa quasi un any, que quan vam començar la primera temporada del Sempre amb tu, vam estar parlant justament del banc de sang i teixits. Esperem que quan tornin a fer una campanya de donació aquí al municipi, els tornarem a parlar, a portar, perquè la conscienciació sempre és bona, i a més en un dia com aquest. Comencem programa, comencem Sempre amb tu. Cita de dimarts, avui a l'actualitat, dos temes. Per un costat, temes urbanístics. La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre ha aprovat la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del municipi per incrementar l'alçada màxima de les naus del polígon Les Creuetes. Això a la pràctica el que permetrà, doncs, és que el grup Balfegó pugui fer la instal·lació d'una nova nau per emmagatzemar peix, per alimentar les tonyines, una inversió que de moment està paralitzada a l'espera de veure com es modifica o no el repartiment de quotes de la tonyina. Això per un costat, un tema pesquer. Un altre tema relacionat també és la visita de Miquel Iceta ahir a l'Ametlla de Mar, visita prèvia en aquests comicis generals, vol mobilitzar el vot progressista, el vot socialista, i Iceta es va preocupar, es va interessar per la situació del sector pesquer, va fer una reunió a la confraria de pescadors. En detallarem després el que va passar al temps de les notícies.
També avui tenim el torn de guàrdia i avui recuperarem un tema important com és les fractures. En parlarem a la infermera Isabel Angles.
Temps per l'entrevista a la segona part del programa, avui amb la portaveu de la plataforma Trens Dignes, Montse Castellà. Ja sabeu, diumenge 11:15 del matí, estació de l'Aldea, mobilització, concentració, manifestació des de la plataforma per denunciar, per reivindicar tot aquest agreujament ferroviari que al llarg d'aquesta setmana doncs s'ha anat complicant la situació a casa nostra. I acabarem, tancarem programa avui dimarts, com sempre, amb el nostre Naturalment. Fini, has anat a la platja?
No, encara no m'hi he estrenat.
Jo tampoc. Per tant, veurem què és el que, mediambientalment parlant, passen a les platges ara que arriba l'estiu i com s'han de conservar. Amb l'Eli Monfilla, amb Javi Soler.
Te confiaré, que sóc més de roque, també.
Comença Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dimarts 14 de juny. La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre aprova la modificació del POUM per incrementar l'alçada màxima del polígon Les Creuetes.
A la pràctica, permetrà ampliar les instal·lacions del grup Balfegó, que preveu construir una nau per emmagatzemar el peix que aliment per alimentar les tonyines. Miquel Iceta va visitar ahir l'Ametlla de Mar per mobilitzar el vot socialista i per interessar-se per la situació del sector pesquer.
El primer secretari del PSC va reunir-se amb la confraria de pescadors i també va fer una visita oficial a l'Ajuntament. Gairebé 600 alumnes ebrencs comencen avui les proves de selectivitat.
D'aquests, 24 són alumnes caleros de l'Institut Mare de Déu de la Candelera. Les proves es duran a terme fins dijous. Comencen noves excavacions arqueològiques al solar de la Catedral de Tortosa, que duraran 4 mesos.
Els treballs determinaran la importància arqueològica de l'espai i condicionaran el projecte d'aquest nou espai públic de la façana fluvial. I expedient sancionador per als correbous de Deltebre perquè la plaça no reunia les condicions estructurals de seguretat.
L'entitat animalista Actima havia denunciat els actes taurins de la Festa Major de la Cava de l'agost del passat 2015.
Aquests són els titulars d'avui dimarts a les notícies de la Cala Ràdio.
La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre ha aprovat modificar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de l'Ametlla de Mar per permetre flexibilitzar els paràmetres d'ordenació al polígon industrial de les Creuetes, ajustant l'alçada màxima i les mesures necessàries perquè les construccions s'adaptin a la topografia de la zona. A la pràctica, el canvi permetrà l'ampliació de les instal·lacions existents del grup Balfegó, però també facilitarà la implantació a la zona de noves indústries agroalimentàries. El projecte original del grup Tonyinaire Calero sobrepassava per centímetres, per una qüestió de pendents del terreny, el marge d'alçada fixat pel plantejament, que finalment s'ha modificat. Explica els motius d'aquesta aprovació el director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra.
És el fet, diguéssim, de permetre en l'actual polígon industrial de l'Ametlla de Mar doncs una modificació per tal de poder incrementar les alçades de les instal·lacions a partir, diguéssim, de la necessitat d'una instal·lació d'una cambra frigorífica vinculada amb el món de la, bueno, amb l'activitat de la pesca, i per tant, doncs parlem d'una activitat econòmica, d'una implantació econòmica que es vol instal·lar aquí i que per tant, doncs a través de la modificació que proposa l'Ajuntament, la comissió ha aprovat i per permetre doncs aquesta implantació d'aquesta activitat econòmica.
Pel grup Balfegó aquest era un requisit fonamental perquè puguin construir una nova nau per emmagatzemar més de 4 milions de quilos de cavalla i sardina congelades amb les quals alimentar les tonyines de la seva granja d'engreix. Les instal·lacions actuals de l'empresa ja disposen d'un espai per emmagatzemar el peix congelat que serveix d'aliment per a les tonyines, però que s'havia quedat petit i per això l'empresa ha hagut de llogar altres naus en diversos municipis. El projecte de Balfegó, però, amb una inversió prevista d'entre 5 i 6 milions d'euros, es troba en aquests moments congelat sense data d'execució prevista. El motiu, segons ha explicat el director general Juan Serrano, és que estan a l'espera que el resultat de les pròximes eleccions aclareixi els dubtes sobre un possible nou repartiment intern de la quota de la pesca de tonyina roja a l'estat espanyol. Recordem que l'empresa reclama als partits i al govern que defensin la seguretat jurídica amb un compromís a favor de l'actual distribució de drets. El primer secretari del PSC i president del grup parlamentari socialista al Parlament, Miquel Iceta, va fer aquest dilluns una visita a l'Ametlla de Mar, acompanyat pel candidat al Senat per la demarcació de Tarragona, Joan Sabater, i la candidata al Congrés per la circumscripció, Tere Esmel. Els socialistes van canviar el tradicional míting per tocar carrer i, per això, des de primera hora del matí, acompanyats per militants caleros del partit, van passejar pel mercat municipal, per centre de la Cala i pel port, on van intercanviar opinions amb diversos ciutadans sobre la política catalana i sobre les pròximes eleccions generals. Posteriorment, la comitiva socialista es va traslladar a l'Ajuntament per tal de saludar oficialment a l'alcalde de la població i vicepresident primer de l'AMI, Jordi Gazeni, i després va dirigir-se a la seu de la Confraria de Pescadors, on Iceta es va reunir amb el president i membres de la Junta Directiva per tal de conèixer de primera mà els principals problemes del sector pesquer. Entre els temes que van comentar destaquen el cobrament dels imports corresponents a les aturades biològiques d'anys passats, la proposta d'implementar noves mesures per conservar els caladors del Mediterrani que vol imposar el govern espanyol i que no han estat consensuades amb els pescadors i no disposar dels estudis que determinin el motiu de la reducció de captures a la costa ebrenca. Iceta, que es va mostrar receptiu amb les explicacions dels pescadors, ha pres el compromís de fer tot el possible a través dels grups socialistes al Parlament, al Congrés i al Parlament Europeu. Amb tot, Iceta demana la mobilització del vot progressista i és que ha afirmat que el 30% dels ciutadans afirmen que encara no saben a qui votaran. Miquel Iceta.
La nostra funció en aquests moments és precisament mobilitzar al màxim l'electorat progressista, l'electorat socialista, per intentar el que creiem que li convé a Espanya i encara més a Catalunya, que és que hi hagi un canvi de govern i que puguem substituir Mariano Rajoy per Pedro Sánchez. I aquest és el nostre missatge, serà el nostre esforç. És un escenari de repetició d'unes eleccions i, per tant, no estem fent un esforç publicitari tan important com el que es va fer al desembre, però en canvi jo crec que estem fent un esforç encara més gran del boca a orella, no? De la proximitat, de tocar moltes mans, tocar moltes portes i intentar que la gent vegi la importància de la cita del 26 de juny i la importància de donar una oportunitat al canvi que Espanya necessita.
L'agenda del primer secretari del PSC a la població va concloure amb una visita a l'Institut Mare de Déu de la Candelera i amb un dinar amb representants de diverses agrupacions locals del Baix Ebre i el Montsià.
notícies de la Cala Ràdio.
Vora 600 alumnes de les Terres de l'Ebre han començat aquest dimarts les proves d'accés a la universitat, la selectivitat. D'aquests, 24 són alumnes caleros de l'Institut Mare de Déu de la Candelera. En total, a la demarcació de Tarragona faran la selectivitat 2.942 alumnes, 91 més que l'any passat.
Avui, a les 8:30 del matí, els alumnes s'han hagut de presentar al tribunal assignat i a les 9 han començat les proves, que es fan matí i tarda fins les 5. Dimecres i dijous, les proves comencen també a les 8:30 i acaben a les 4:30 de la tarda. Les seus dels exàmens a les Terres de l'Ebre es troben a Tortosa, campus Terres de l'Ebre, i és Joaquim Bau i és de l'Ebre. El procediment i els horaris són similars a les proves de juny passat. Avui dimarts els alumnes s'examinen de llengua castellana i literatura, llengua catalana i literatura, anàlisi musical, economia de l'empresa o química i dibuix tècnic o literatura castellana. Dimecres serà el torn d'història o història de la filosofia, llengua estrangera, ciències de la terra i el medi ambient, disseny o matemàtiques aplicades a les ciències socials, electrotècnica o història de l'art, i dijous es faran les proves de física o geografia, dibuix artístic, llatí o matemàtiques, biologia, cultura audiovisual o grec i, per últim, literatura catalana o tecnologia industrial. Cada examen té una durada d'una hora i mitja. En el conjunt de Catalunya, un total de 32.224 estudiants comencen avui les proves d'accés a la universitat.
I a Tortosa ens quedem perquè un equip d'arqueòlegs dirigits per Jordi Diloli ha iniciat aquest dilluns unes noves excavacions al solar que separa la catedral de Tortosa del riu Ebre.
Fa uns mesos s'hi van dur a terme els primers sondejos en els quals es van recollir indicis significatius de la possible importància arqueològica de les restes que s'acumulen en aquesta zona. Els arqueòlegs compten ara amb 4 mesos i més de 87.500 euros per determinar quins vestigis es conserven i la seva importància, ja que no es descarta trobar restes romanes, andalusines i medievals. De les troballes depèn el projecte urbanístic del nou espai públic que el consistori vol construir en aquest punt del centre històric. Per dur-los a terme, s'excavaran els nivells més antics possible, amb cotes de fins a 3 metres de profunditat. Per tal de garantir la seguretat a l'edifici de l'hospitalitat, es construirà un mur de contenció de formigó armat. Els experts consideren que estem davant d'una seqüència historico-constructiva de la ciutat de Tortosa força important. Hi pot haver un espai monumental romà de l'antiga Tortosa, la magnitud de la qual està encara per determinar. La muralla andalusina, possiblement participant de la romana, delimitant la ciutat islàmica, la muralla del segle XIV, bastida per ordre directe del rei Pere el Cerimoniós, que guanyà espai al riu, així com diverses estructures posteriors que expliquen l'evolució urbana d'aquest sector de la ciutat.
I acabem avui l'informatiu amb un apunt. El Servei dels Jocs i Espectacles de la Generalitat a les Terres de l'Ebre ha iniciat un expedient sancionador contra els organitzadors i controladors dels correbous de les festes majors del passat mes d'agost a la plaça de la Cava del Tebre perquè l'espai no reunia les condicions estructurals de seguretat necessàries. L'entitat animalista Associació contra la Tortura i el Maltractament d'Animals, Actímia, va denunciar aquests fets i ha rebut recentment la notificació de l'obertura de l'expedient sancionador per part de la Generalitat per la suposada vulneració de la llei de 2010 que regula els correbous. Actímia argumentava que els suposats cadafals són una trampa perillosa per als participants i els animals, atès que els elements constructius on tenen lloc els correbous de la plaça de la Cava no compleixen les condicions de seguretat. Fins i tot utilitzen un palet industrial de fusta com a element constructiu i així pretendre tapar l'accés del bou fins als participants. Adueix Actímia, que ha celebrat que la Generalitat comenci a sancionar les infraccions de la llei.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Hora i minut per anar a conèixer la previsió del temps amb la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem el dimarts i ho fem encara amb aquest vent de mestral que continua bufant a diversos punts de la zona, tot i que ha d'anar perdent intensitat durant les properes hores. S'espera que de cara a la tarda ja bufi de forma més fluixa. D'altra banda, el que també tindrem és un ambient força càlid. Serà en aquesta zona on es registraran les temperatures més altes de Catalunya, però sí que les temperatures màximes han de quedar una miqueta més baixes que les que vam tenir ahir. Al llarg del dia, o sobretot del matí, dominarà el sol. A la tarda arribaran alguns núvols, però sense deixar pluges. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. És cert, un vent que bufa a una velocitat mitjana de 16,7 km/h, vent de mestral, ràfega màxima de 31,5 km/h. Temperatura ara mateix, a la mitja de mar, segons la nostra estació, 25,6 graus centígrads. La humitat relativa és del 36%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat d'aquest dimarts 14 de juny de 2016 a la Cala Ràdio. Més informació cada hora als butlletins informatius horaris i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I anem ja cap a la primera de les nostres seccions d'avui. Volem recuperar un espai que compartíem ara fa uns dies amb la infermera del SUM, Isabel Anglès, on parlàvem sobre les fractures. És l'espai que avui recuperem al nostre torn de guàrdia. Anem ja una vegada més amb el nostre torn de guàrdia, aquesta secció que fem amb la col·laboració del Servei d'Urgències Municipal de l'Ametlla de Mar amb els seus tècnics i infermeres. I avui ho farem amb la infermera Isabel Anglès. Isabel, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Anem a parlar avui sobre les fractures. Al final això vol dir trencar-se un os, oi?
Sí. Bueno, les fractures afecten el sistema ossi del cos, vale? I és tant una fractura a una costella com una vèrtebra com al dit del peu.
Per tant, de cap a peus que ens podem trencar un os. A més, entenc que això ve motivat per qualsevol causa. Pensem tots ara en caure, no? Però això pot ser des d'un cop a qualsevol cosa, no?
Sí, les caigudes potser és el més habitual, també poden ser cops, també poden ser mals gestos, no? Que facis i que se't luxi un os, per tant, també es trenca.
Pot ser tot. Sí. Ja, les causes és un tema que tampoc ara entrarem aquí, perquè lògicament el que sempre fem en aquesta secció és aquella part de primers auxilis. Però abans plantegem una miqueta d'antecedents, Isabel, perquè lògicament hem d'entendre, hem de pensar que quan ens passa això, ens fracturem un os, entenc que, de dir-ho d'alguna forma, hi ha uns símptomes, no? Bé, experimentem un dolor en aquest sentit.
Sí, normalment el dolor és un dels principals símptomes, no? La persona diu que li fa molt de mal. Després pot ser que també s'infli, vale? Canvi de color, es pot ficar més fred, més blau, d'acord? Més fosc. Llavors, hem de distingir entre dos tipus de fractures, les obertes i les tancades, d'acord? Les tancades són aquelles en què l'os s'ha trencat però no s'ha mogut del seu lloc o s'ha mogut molt poquet.
Per entendre'ns, diguem-ne que si agafem un fil, per, o
agafem alguna cosa recta, tallem per la meitat, però es queda intacte, no?
Sí, es queda en la mateixa posició, però l'os, evidentment, ja no està sencer. Està partit
està
pel mig, per exemple.
Meitat, correcte. Mm.
Mentre que les fractures obertes és quan passa això mateix, però es desplaça una part de l'os de tal manera que surt de dintre cap enfora de la pell, trencant la pell.
Per tant, seria d'aquelles escenes que no... més quotidianes deuen ser per als tècnics d'emergències, però clar, nosaltres estem acostumats a veure això en pel·lícules, no? Aquelles fractures, o a vegades també fins i tot en esportistes, no? Que veiem aquelles fractures que queden fora, això serien les fractures obertes, no? De tipus
sí.
obert.
Sí, són fractures molt escandaloses, perquè evidentment a part de la fractura s'hi ha d'associar una ferida, que és una hemorràgia, que per allà està sortint sang, a més és molt més dolorosa. A més, també és un foco d'infecció, o sigui, mentre la fractura està tancada i la pell segueix intacta, allà no hi ha una ferida per on puguin entrar microbis, no? Perquè ens entenguem, però si la fractura està oberta, és molt greu i s'ha de tractar en un hospital on, a part de posar-te l'os a lloc i tornar a tancar, et puguin cobrir antibióticament parlant. I molts cops és per la vena, no ens van les pastilletes de la farmàcia,
clar,
no?
Això demana també una mica... a estar allà. No parlarem sobre el tema quirúrgic tampoc, perquè lògicament això és un àmbit ja per als traumatòlegs i als especialistes en els ossos, però sí que lògicament ens pot passar, no? Parlàvem de que ens pot passar anant pel carrer caminant, podem caure, però ens podem fer un cop, hi ha mil coses que ens pot passar. I lògicament ens trenquem un os. Al final és això. Clar, si és una trencada i ben trencada, ho notem fàcilment, segur, perquè ens farà mal. Però, i si és un copet que dius, ai, no sé si és un esguinç, això, si és un trencament, què pot passar aquí? Quines poden ser les diferents patologies que podem presentar?
A veure, sobretot nosaltres ens hem d'escoltar què ens diu la persona i com la persona ho està vivint. Pots tenir només un esguinç, però que et faci molt de mal. Pot ser un cop que no hi hagi ni esguinç ni hi hagi cap fractura, però que et faci molt de mal. Llavors, el primer que hem d'intentar és controlar aquest dolor. Vale? Si pensem que a més hi pot haver una fractura o un esguinç o una fissura, que és quan l'os no arriba a trencar-se del tot, tot això ens ho dirà una radiografia.
Vull dir, al final nosaltres... és el que marca què ha passat allà, no?
És el que es veurà que té, si té alguna lesió a l'os. Nosaltres, en tot cas, hem de tractar el dolor de la persona i si tenim algun dubte, sempre pecar de més, no? Pecar de dir, bueno, per si de casa està trencat, anem a més que anar a menys, no, que potser no hi estarà, no? Anem a lo més greu i a veure si es pot descartar.
Perquè en aquest cas entenc que parleu d'immobilitzar bé aquella part del cos que se'ns ha trencat, aquell os que se'ns hauria trencat, sigui d'una extremitat o no? Moltes varietats possibles, però també pot passar que, per exemple, ens trenquéssim un os però no els en trenquéssim completament. Llavors parlaríem de la fissura.
Sí, però... com que no ho sabem, estem igual, com clar. Que no ho sabem i només es pot saber amb una radiografia, es tractarà igual que si és una fractura.
Clar, lògicament, no és, per entendre'ns, si agaféssim un fil, el trenquem una punteta, però lògicament també hi ha un trencament allà.
Clar, allà i segueix sent algo greu, però bueno, ho hem de tractar com si fos una fractura igual. Nosaltres no anirem a fer un diagnòstic de si té fissura, fractura... És igual, això. Hem de tractar... I, sobretot, el més important és intentar tractar el dolor de la persona perquè a la persona li farà mal, allò és el més important i el més greu en aquell moment, i a partir d'allà, si li baixem aquest dolor, també estarà més tranquil·la, no? Llavors, per disminuir aquest dolor, el primer que s'ha de fer és immobilitzar... Perquè si realment està trencat, el fet de que es vagi ballant l'os, perquè
sí,
per dir-ho d'alguna manera,
sí.
No? Això encara fa més mal. La persona normalment es posa d'una determinada manera que amb ella, que ella és com està més còmoda, és una posició antiàlgica.
Clar, busquem una posició, diguem-ne, que ens permeti aguantar el dolor i esperar els serveis d'emergència. Ara en parlarem del procediment que hem de fer en el cas aquest, però entenc que, lògicament, la primera intervenció és buscar una posició o aproximar-nos a una posició on puguem, de la forma que sigui, depenent del trencament que tenim, si és d'un peu, si és d'una cama o bé si és d'un braç, que estiguem còmodes. Això és el més important, no?
Sí, per exemple, en un peu, bueno, normalment quan s'immobilitza es diu immobilitzar per després mobilitzar. O sigui, no podem començar a remenar la persona, si, i més si sospitem que té un os trencat, sense haver immobilitzat aquella zona prèviament. Llavors, molts cops en extremitats inferiors, o sigui, les cames, turmells, genolls, s'intenta immobilitzar una articulació per sobre i una per sota. Per exemple, si fos el genoll, intentaríem immobilitzar fins al maluc i fins a baix el turmell. Si és el turmell, intentaríem immobilitzar fins a la punta dels dits i fins a sota el genoll com a mínim. Vale? Si pogués ser el genoll i tot, millor. Vale? Els braços, molta gent el que fa, quan se trenca un braç, sigui la part de l'húmer, no? La part del braç, o la part de l'avantbraç, és que ells mateixos s'agafen. Inclús també a vegades quan se surt l'ombro, no? Que no, pot haver-hi fractura associada o no, però la gent s'agafa, ella mateixa, el braç. Aquesta és la posició que nosaltres hem de respectar. La que la persona s'ha agafat i ella s'aguanta el braç i està còmode així, així és molts cops com s'immobilitza. I el que es fa és enrotllar els dos braços amb una vena per tot el cos. O sigui, per tot
el tòrax.
Per tot el tòrax, correcte. Perquè així ajudes a la persona que tingui aquell braç fixat.
Aquella posició que es sent còmoda, com si digués. Correcte. Entenc que quan... Això és entenc que és el treball que feu els tècnics d'emergència, els infermers d'emergència, però lògicament el primer pas sempre serà trucar al SUM en aquest sentit, si veiem o si patim i tenim l'opció de poder patir-ho, de poder trucar al 977 45 70 00, 977 45 70 00, perquè és el més important, no?, que acudeixin els serveis d'emergència en aquest sentit a poder controlar la situació.
Sí, clar. Clar, jo això no ho he dit, normalment ho fem nosaltres, però sí, el primer que farem, el primer que ha de fer la persona és trucar, vigilar, per exemple, si algú se cau al mig del carrer, també s'ha d'anar en compte, no?, de que poden venir cotxes, no?, si tu veus, has d'intentar protegir la persona que estigui i protegir-se un mateix, no?, d'intentar avisar els cotxes, que ha caigut algú aquí, si veus que millor no tocar-la, millor no tocar-la, millor parem el trànsit, no?, però... compte que no ens atropellin a nosaltres o ens atropellin a les víctimes, a la persona que s'hagi caigut.
És a dir, si podem, si la persona és capaç de poder-se posar al voral, és indicat fer-ho o millor esperar que arribin els serveis d'emergència?
Això ho haurà de decidir la persona. Igual depèn. Si és una senyora gran, segurament no es podrà aixecar i cuixejant anirà a una cera, mentre que si és una persona jove...
També depèn de si hi ha gent al entorn que pugui contribuir a
moure-la,
a moure la situació. Correcte. Perquè ara que has comentat això sobre els carrers, sobre el trànsit, hi ha fractures? Que al cap ens podem fracturar alguna cosa?
Sí, poden al cap hi ha ossos, i els ossos del cap i de la cara també es poden fracturar. És important, quan hi ha un accident en bicicleta o en moto, que no es tregui mai el casc. Aquests sí que són les úniques que estaria indicat trucar al SUM, parar trànsit i no moure la persona. Si la persona es mou, que es mogui. Ella es posarà com millor estigui. Però millor és no tocar-la i molt menys treure-li el casc. Perquè s'ha de treure d'una especial manera, perquè si hi ha algun tipus de fractura al cap o la cara, es pot empitjorar molt. I el cap és un...
És molt delicat, correcte.
És molt delicat.
Per tant, en aquest cas sí que és cert que és millor, doncs, si la persona és conscient, entenc, en aquest sentit, i vol desplaçar-se pel seu propi peu a un lloc proper, entenc, més amb seguretat que no pas al mig de la carretera, però sí que no moure's en excés, donat que té un cop al cap, un traumatisme al cap, té més complicacions. En parlarem un dia aquí al torn de guàrdia. I ara, esperant, mentre estan arribant al SUM, què podem fer les persones que estem a l'entorn i veiem, o un mateix, què es pot fer, a part d'això de buscar aquesta posició còmoda? Hi ha alguna cosa que puguem fer per calmar el dolor mentre estan no arribeu als serveis d'emergència?
A veure, es podrien intentar aconseguir gel, no?, fred local, mai en directe en contacte amb la pell, mai.
En un drapet,
amb una bossa, amb el que sigui, això es podria anar a buscar, però si només hi ha una persona amb la víctima, quasi que és preferible que se quedi amb ella, perquè la tranquil·litzarà, li podrà estar parlant, una mica si li va parlant i com ha sigut i què ha passat i no sé què i on te fa mal, l'està distraient i també deix com de, no?, està més acompanyada i deix com de focalitzar tant en la caiguda, per exemple, o en el dolor.
Entenc que aquí després doncs, ja els serveis d'emergència poseu fil a l'agulla i, evidentment, al final, com abans ho comentàvem, una placa de raig X és el millor testimoni per dir què és el que ha passat, què és el que ha acabat passant i què és el que ha d'acabar intervenint el traumatòleg en aquest sentit per remediar-ho. Quan enguixem és molest, però millor que no passar per una cirurgia en aquest sentit, però bueno, això ja és una qüestió que no deixem per aquesta secció del torn de guàrdia on avui hem volgut parlar sobre les fractures. Ens han deixat alguna cosa per apuntar, Isabel? Sobretot?
Sí, anomenar també les fractures obertes, que són les més greus. Vale?
Per recordar-ho als nostres oients, seria aquelles que l'os surt.
L'os surt, sí. Recordar que tenim una ferida allà i que és una porta per una infecció, vale? Mentre no arriben al servei d'emergències, estaria bé aconseguir gasses o algo, un drap però net, algo net, empapat amb suero o si no amb aigua, vale? I tapar aquesta ferida. També això ajudarà a controlar l'hemorràgia, perquè allà, per allà estarà sortint sang. Si ja heu fet el tema de les ferides, recordeu que és una ferida i que una hemorràgia activa, el que hem d'intentar és que no es perdi més sang i tapar. Tapar i anar posant cada vegada més draps damunt, sense anar canviant-los, sinó anar afegint-los. Vale? Pues, una fractura oberta s'ha de tractar com si fos una ferida. És una ferida i per allà s'està perdent sang i no ens interessa perdre sang.
Lògicament és important i, a més, això no és com un tall, eh? Un tall que es pot cosir o es pot actuar d'una forma, sinó que a més és un os sortit i que, per tant, aquí hi ha una sèrie de procediments més enllà que s'hauran d'anar duent a terme. Important, doncs, també aquest apunt, Isabel, que ens fas per a tancar ja aquest tema que avui hem volgut parlar sobre les fractures. I una cosa, tot i que vosaltres aquest tema us donem feina, esperem que la gent, sabem que seguiran havent trencaments i sabem que hi haurà seguint havent fissures i esguinços, que també en parlarem un dia dels esguinços aquí al programa, però com menys millor, eh? També.
Sí,
com
sí,
menys
sí,
millor.
No són agradables.
En aquests temes, lògicament, hem de fer aquestes seccions de prevenció a nivell de primers auxilis i de conèixer com actuar, però sempre, si no hem de trobar-nos aquests casos, millor que millor, significat, símptoma de que estem perfectament sans. Isabel Anglès, infermera del Servei d'Urgències Municipal, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al torn de guàrdia i fins aviat.
Gràcies, fins aviat.
Tot seguit a la pausa per la publicitat. A la tornada tenim dos temes encara molt interessants per compartir en directe amb tots vosaltres. Deu ser l'entrevista a Montse Castellà, portaveu de la plataforma Trens Dignes. Amb ella parlarem sobre aquestes afectacions que hi ha al sistema ferroviari de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona al llarg d'aquests dies, també de la mobilització prevista per aquest diumenge a l'Aldea. I, naturalment, acabarem el programa amb l'Eli Bonfill i Javi Soler parlant sobre les platges. Tot seguit en directe, aquí, al Sempre amb tu. Tellos Fanny Summer.
Els millors tallers d'anglès.
Pels més menuts.
Cançons i danses.
Contacontes.
Jocs i manualitats.
Pels joves.
Jocs de rol.
Youtubers.
Sèries i ciència-ficció.
Adults i professionals.
Anglès de supervivència per a viatgers.
Hostaleria i comerç.
Sector nàutic i turisme natural.
0% gramàtica, 100% speaking.
Informa't a la nostra acadèmia.
Al carrer Mestre Francisco Rodríguez 10
o al telèfon 676 71 55 39.
Aula d'Estudis Tellos. Som la teua solució. És el moment més gran de la història dels cartells.
Les coses que m'importen són a prop. A prop de
casa meva,
el meu món,
el meu carrer,
la meua gent.
Les televisions locals sempre a prop del nostre món. I a partir del 24 de juny, també el canal 159 de Movistar Plus. La xarxa televisions.
sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Encarem ja la segona part del nostre Sempre amb tu d'aquest dimarts, un dimarts que torna a portar les portades de la premsa, els incidents, les afectacions que està tenint a la circulació ferroviària, les diferents incidències que han anat succeint al llarg d'aquesta setmana. Començarem el dilluns de la passada setmana, dilluns 6 de juny, al vespre, amb una avaria important, amb una incidència important a Mont-roig del Camp, que porta cua i portarà cua durant mesos. I la situació es va agreujant, va complicant-se a mesura d'aquests dies amb diferents problemes a Reus, a Tarragona, i que això, en definitiva, afecta a una línia, la R16, que és la que ja estava calculada com la més retards, amb més temps de retard per als seus usuaris en la circulació. Si recordeu, fa unes setmanes vam parlar amb Josep Casadó, un dels portaveus de la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre, aquí al programa, per analitzar doncs la funció d'aquesta plataforma, i avui, lògicament, i aquesta setmana, lògicament, és important tornar a parlar amb ells, perquè per diumenge han convocat una concentració a l'estació de l'Aldea a les 11:15 del matí. De tot plegat, de tota aquesta situació que portem allargant durant més d'una setmana, en volem parlar avui amb la portaveu de Trens Dignes a les Terres de l'Ebre, Montse Castellà. Montse, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Hem fet un resum molt ràpid sobre tot el que ha anat passant, perquè aquesta setmana sembla que el món ferroviari a casa nostra, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, està donant pel sac, i dient-ho d'una forma així, a tots els usuaris. La última fotografia, la d'aquest passat dilluns al migdia, a l'estació de Cambrils, gent baixant d'un tren per canviar un altre, per canviar de comboi, per un incendi que va afectar al sistema doncs de senyalització dels semàfors a la vora del Francolí a Tarragona. És una enèsima, no? Una enèsima repetició de problemes a la xarxa ferroviària de les nostres comarques.
Sí, la veritat és que quan companys o premsa com ara d'altres o ciutadans se diuen, bueno, ja això com ho qualificaries? Se t'acaben els adjectius, però probablement ara mateix el que més s'aproparia a la realitat és que és una situació agònica. L'excepció s'ha convertit en norma. Com bé dius, estos greus incidents no només són greus per ells mateixos, com a fets aïllats, sinó que són més greus i agafen més dimensió quan els afegixes a una llista, un cúmul de greuges, de mancances, que fan que a poc les línies que travessen les Terres de l'Ebre, com bé dius, la R16, que és la que passa per la costa, i teniu a la Cala també, i la R15, que és la que va cap a Reus i Mora, estiguen en un estat d'abandonament més difícil. Nosaltres, com solem dir així una mica fent broma per intentar ficar-li este humor ebrenc i per a que la gent també mos entengui, això és com quan a casa de sobte se t'espatllen tots els electrodomèstics, no? Perquè tenen tots més o menys la mateixa edat i un dia et falla la nevera i ens un demà la rentadora fa el tonto i al cap de 15 dies el microones no calenta bé. Això és el que li passa a la xarxa ferroviària, especialment la de les Terres de l'Ebre, que no només no hi ha hagut inversió nova, sinó que fa molt temps que hi ha una davallada dels recursos destinats al manteniment. Tu no fas un manteniment adequat i llavors qualsevol petit problema causa incidències tan greus com les d'aquests dies. És com un cos humà. Quan estàs baix de defenses, enganxes tots els constipats.
I s'enganxen tots els constipats i arrel d'un problema en un punt de l'eix viari, això s'ha anat allargant, no sé si per casualitat, no sé si, com molt bé comentaves, per manca de reparació, de manteniment del sistema ferroviari de casa nostra. El cert, però, és que aquest incident de Mont-roig d'ara fa una setmana, en el que doncs ha inhabilitat l'encreuament de vies en aquest punt, un dels punts on realment doncs, sí, hi havia molt, s'utilitzava molt, no?, aquest encreuament on els trens hi paraven i esperaven doncs fer els canvis de via en la via única que transcorre entre Vandellòs i Tarragona. I el cert, però, és que de moment des d'ADIF diuen que això trigarà mesos, si és que triga, perquè recordem que està pendent de posar en marxa la nova via fèrria de doble via. Des de Trens Dignes, quan escolteu que això trigarà mesos i que la situació
no comptabilitzem les últimes incidències, diguem-ne, però que almenys doncs això serà una acumulació de retards, on s'hauran de plantejar uns horaris que portaran uns retards incrementals, diguem-ne. Com ho plantegeu, això, des de la plataforma?
Bé, des de la plataforma, com bé dius, ja consideràvem que la situació era prou límit com per a que a damunt li hagués afegit els problemes. Al respecte de l'avaria de Mont-roig, el problema és que, segons ens arriba, perquè, obrim parèntesi, la desinformació és enorme i és un altre dels punts importants dels quals ens hem de queixar, tanquem parèntesi, la informació que ens arriba, o en aquest cas que no ens arriba, parla de que Adif no té previst solucionar aquesta avaria a curt termini i ja parla de l'octubre, entenent que tenen molt poca credibilitat i, com diuen octubre, poden estar podent dir gener. Per què? Pues perquè han tingut mala sort i se'ls han trencat tots els electrodomèstics alhora en un moment en què estem just en el traspàs, com bé dies, d'intentar tindre acabada la doble via de Vandellòs-Tarragona. Per a que els oients i els usuaris ens entenguen, l'únic tram de via única de tot el corredor del Mediterrani està situat molt a prop de les Terres de l'Ebre, entre Vandellòs i Vilaseca, tècnicament, del de Tarragona, però ja ens entenem, entre Vandellòs i Vilaseca. Són uns 40 quilòmetres. Aquestes obres encara no estan enllistides. Què faran aquestes obres? Que a partir de l'Hospitalet de l'Infant, una mica abans Vandellòs, la línia de la costa deixa de funcionar com ara la coneixem i passa a anar per l'interior. Estan construint, o haurien de fer-ho, una nova estació a l'Hospitalet de l'Infant, però lluny de la mar, una nova estació de Cambrils, també lluny de la mar, de manera que la línia que ara coneixem tots, que un calero agafa el tren a l'Ametlla i se'n va cap a Tarragona i passa per Cambrils, Salou, PortAventura, això com a tal desapareixerà. I s'hauria de quedar, que és una de les nostres reclamacions, com a un servei d'una mena de tramvia, tren de curt recorregut, una mena de rodalies intern per poder seguir donant servei a aquestes poblacions. Però la via ràpida, la de l'Euromet i la dels trens de llarg recorregut a una velocitat alta, passarà a anar més per l'interior. Esta no està acabada. Però el govern espanyol, que va dir que s'acabaria el 2015, per tant, el que diem abans, credibilitat zero en quant a terminis de finalització d'obres, el govern parla de que ara podria estar acabada el 2017. I què diu el govern i què diu Adif? Diuen, home, per a què hem d'arreglar una avaria de Mont-roig del Camp si en menys d'un any entrarà en funcionament l'altra paral·lela que va per l'interior i el de Mont-roig quedarà una mica inoperatiu. Este és, anava a dir el seu argument, però no, és la seva excusa, perquè un argument té pes, i això no té cap pes ni cap justificació perquè no podem tindre els usuaris durant tants mesos en un servei tan precari.
Uns usuaris que al llarg d'aquesta setmana han patit retards que han arribat a les 5 i 6 hores per fer un viatge des de Barcelona a Tortosa o des de Barcelona aquí a la Milla de Mar o fins i tot doncs 2 o 3 hores per vindre de Tarragona a la Milla de Mar en un viatge que entén... Hauria de costar uns 40-45 minuts depenent del tipus de tren i de les parades que pugui fer. El cert, però, és que segurament des de la plataforma, a través de les xarxes socials, sou la central de les queixes, perquè rebeu la indignació dels usuaris i l'hem pogut veure a través de les xarxes socials, també en alguns mitjans de comunicació, com recolliu la indignació de molts usuaris que... treballadors, persones que van al metge, persones que van a fer curts desplaçaments entre municipis, una línia de regional, diguem-ne, que acaba sent també com un rodalies i que pateix, sens dubte, doncs, com comentaves, entenem, la manca de manteniment i la manca de previsió sobre solucionar aquest problema que està dificultant moltíssim la mobilitat a casa nostra.
Sí, a més, els sistemes d'informació, les estacions a internet, web, xarxes socials, aplicacions per a mòbils i tauletes, no són els adequats pel que fa als horaris i pel que fa sobretot també a la comunicació d'incidències, en errades i desinformació constant. Clar, això fa que l'usuari, com que no es pot queixar al culpable, en aquest cas Adif i Renfe, depenent del cas, el que fa és comunicar-ho a la plataforma. Nosaltres intentem fer una mica de bústia, de recollir totes les informacions, però sovint mos truqueu la premsa i què en sabeu d'això? I el que en sabem, tristament, és el que mos diuen els usuaris que estan dalt del tren i t'envien un Twitter o un WhatsApp o pengen una foto al Facebook, però no ho sabem perquè l'empresa responsable estigui assumint precisament responsabilitats i dona informació. Per tant, este és un dels punts també greus de la situació, no només el que passa en si, que ja ho és prou, sinó el fet de que no informen adequadament i que tot pot estar, com diem nosaltres, segrestat dalt d'un tren. Perquè tu puges a un tren i saps quan puges, però no saps quan baixes. i no és de rebut que et costa un trajecte que et podria costar mitja hora, te costa hora i mitja o dos, com a mínim, i que s'acumulen retards de dos, tres i quatre hores. I extenent una mica el fil i estirant-lo, aquesta és una qüestió que afecta no només a la mobilitat de les Terres de l'Ebre, sinó com a territori i com a país, el tema del despoblament de les zones més perifèriques. Perquè si una persona de la Cala li surt faena a Tarragona, home, doncs s'hauria de plantejar tranquil·lament que pot anar i tornar cada dia en un tren. I no li caldria ni gastar diners en un lloguer a la població on ha tingut faena, ni perdre temps de vida, diguéssim, estant lluny dels seus i lluny de la seva terra. És evident que en la societat moderna hi ha migracions i no passa res perquè vagis a viure a un altre lloc. El que diem és que si volem treballar per evitar despoblació i per que la riquesa estigui ben distribuïda i que hi hagi equilibri territorial, els ciutadans de les Terres de l'Ebre han de poder tindre un servei de transport públic mínimament digne per assegurar-li que pot arribar a l'hora de treballar i que quan plega pot tornar a casa.
Recordeu, estem conversant amb Montse Castellà, portaveu de la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre, sobre aquesta situació que està vivint el territori. Sabem, Montse, que vau estar reunits ara fa uns dies amb Rull, ho dic correctament, això?
Sí, el conseller Josep Rull.
Amb el conseller Josep Rull. Vau intercanviar opinions, les postures del govern, de la Generalitat, les postures de la plataforma en aquest sentit i en aquest àmbit s'aproximen?
La veritat és que s'aproximen bastant perquè dins la lluita de la plataforma, diguéssim que hem englobat les nostres causes i demandes en dos grans blocs, infraestructures i serveis. Diguéssim que el greu d'aquestes últimes incidències correspon a infraestructures. Per tant, infraestructures és Adif, Madrid, Fomento. Els serveis ja és més Generalitat, però que fa el que pot en el que li donen. I tot i així té les seues parts de responsabilitat, però val a dir que en aquest cas concret no ha sigut així. En altres greuges sí, en este no. Per tant, la Generalitat i la plataforma, en aquest sentit, comparteixen argumentari i el que li vam demanar és que fos la Generalitat, com a govern d'este país, fos contundent en les accions contra Adif i contra Renfe. Perquè nosaltres no deixem de ser una plataforma ciutadana que fem tota la faena que convingui d'informació i de mobilitzacions i fem faena als despatx i al carrer, però qui té una responsabilitat institucional és la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, presidida pel senyor Rull, i per això li vam demanar que prengués cartes en l'assumpte i, de fet, aquell mateix dia, és a dir, divendres passat, ja van assumir el compromís de que presentaran, obriran un expedient a Renfe i a Adif i que es plantegen prendre accions judicials contra aquestes dues empreses per els greuges que estan causant, no ja en els darrers anys, sinó sobretot en les darreres setmanes. En aquest sentit,
sí, no,
la plataforma el que farem és anar...
Anava a comentar, Montse, que això és la part del govern, el que ja ha anunciat. El síndic de Greuges ha obert causa d'ofici contra Renfe i Adif per aquestes incidències, i anava a comentar, Trens Dignes, heu començat una campanya de signatures.
Sí, precisament, aquesta causa legal contra Adif i contra Renfe tindrà dos branques, la del govern, que té més recursos econòmics i d'abogats per poder tirar endavant aquest tipus de demandes, i després la més ciutadana o social, si voleu dir-li, que és la que ha obert el síndic de Greuges, arran de que nosaltres la vam informar de tots els incidents que hi havia hagut en els darrers dies. Per tant, el síndic de Greuges ha obert, ell actuant d'ofici, una causa contra Adif i contra Renfe pels incidents greus d'aquests últims dies, i el que estem fent a la plataforma és recollir firmes per donar un suport social a aquesta causa. És a dir, tampoc se tracta d'una ILP que necessites mínim 3.000 o 500.000 firmes per arribar a la causa, si no, no te ho donen. No es tracta d'això, sinó que la causa per si sola ja està tenint un recorregut i el síndic ja l'ha presentat, però sí que ens demanen des de la sindicatura, que és molt important quan ells presenten queixes i actuen d'ofici, que hi hagi un recolzament social al darrere, que quantes més firmes tinguéssim d'usuaris afectats directament aquell dia o no, és a dir, afectats durant tot l'any per aquestes línies tan maltractades, que firmen, que ho envien, perquè llavors a ell això li dona cos per a poder tindre més força la queixa. I nosaltres ja ho hem penjat a les nostres xarxes, amb el format tradicional d'exposo què, amb tots els greuges, i demano què. Quan la gent ho vegi, segurament dirà, oh, però no hem demanat només freqüències. És que no és el moment. Esta queixa és només per a Adif i per a Renfe, per les averies, per les incidències. l'altra queixa que ja estava tramitant-se al síndic ja parlava més d'altres temes, eh? És a dir, que no s'assusten perquè greuges n'hi ha tants que en un folio no mos caben.
I hem d'anar començant, cas... hem de començar pel 1 i anem baixant, no? Ara mateix, possiblement, la major preocupació està en que la infraestructura estigui plenament operativa i al 100%, i a partir d'aquí podrem començar, us podrà començar a parlar sobre freqüències de pas, sobre tipus de convois, però lògicament amb una situació en aquest estat precària que està actualment el sistema ferroviari casa nostra, doncs lògicament entenc que és més complicat. Montse, hem d'anar avançant amb l'entrevista perquè ens queden pocs minuts, justament de tot plegat, tota aquesta indignació que heu anat recollint, sens dubte la plataforma heu posat fil a l'agulla, aquest diumenge heu convocat una manifestació, una convocatòria, ho parlàvem a l'inici de l'entrevista, per aquest diumenge, 11:15 del matí, a l'Aldea, a l'estació que considereu central de les Terres de l'Ebre. Entenc que per això l'heu escollida.
Sí, perquè, com bé dius, quan entra en funcionament aquesta infraestructura nova de doble via i les mancances se vagin solucionant, l'estació de l'Aldea se convertirà en l'estació central de les Terres de l'Ebre, i una persona de la Cala que vulgui anar a Cambrils hauria de poder agafar un rodalies per la costa com està ara, però si vol anar a Barcelona amb velocitat alta haurà d'agafar un altre tipus de tren i potser l'agafarà o a l'Aldea o a Tarragona. Però s'ha ampliat l'Aldea com a estació central geogràficament i l'hem triada també perquè és una mica emblema, no només d'aquestes injustícies que estem parlant, sinó de l'aturada de trens d'alta velocitat que reclamem també a les Terres de l'Ebre. Llavors hem convocat a les 11:15. Se tracta d'una acció de força, d'una resposta contundent, directa, a tots els greuges i mancances i injustícies d'Adif i Renfe, però especialment a les de la darrera setmana, i pensem que és important, la gent ho sap, nosaltres fem molta feina als despatxos, però el carrer també ha de mobilitzar-se. És evident que no és imprescindible ser 15.000 ni 15, és a dir, un terme mig, que la gent entengui que lluitar serveix, que es mobilitza, que tots aquells que ens envien tuits, que fan e-mail, tota aquella gent que quan arriba a casa està farta del retard, que vingui a l'Aldea a les 11:15 de diumenge dia 19, perquè és una manera molt bona de lluitar, que no es pensen que mobilitzar-se no serveix. Vam aturar el transvasament l'any 2004 gràcies a sortir al carrer. Les firmes també serveixen. Fa un any, la primera recollida de firmes que vam fer amb el síndic ens va permetre baixar tarifes, i això també ho haureu notat. Per tant, que vinguin este diumenge per a fer un acte contundent de protesta contra tots els greuges d'Adif i de Renfe. Recollirem firmes, vendrem camisetes i demostrarem que les Terres de l'Ebre tenim una dignitat que s'ha de defensar.
Montse, ja per acabar, què teniu previst per este diumenge? Què fareu? Quina concentració heu previst?
El que hem previst és que l'estació, com a física de l'Aldea, sigui el lloc on ens concentrarem, per tant, la gent podrà arribar a deixar els cotxes al pàrquing del voltant, i allí farem una mica de música, hi haurà diversos parlaments, hi haurà lectura de manifest, i també hi haurà una activitat sorpresa al final, que esperem que tota la gent ens hi acompanyi, però si ho diem tot, llavors no vindran. Llavors, que vingui la gent a les 11:15, que vingui, emprenyada, perquè és normal que ho estiguessin, però que també vingui disposada a lluitar i en un punt de sentit de l'humor per aconseguir tota la causa que estem lluitant de fa temps.
Esperem que sí, perquè sens dubte doncs, són molts els usuaris que es veuen afectats doncs, per tots aquests problemes, no només ja des del punt de vista de les incidències habituals de retard, sinó que això s'ha anat agreujant al llarg també d'aquests problemes a les infraestructures viàries del nostre territori. Montse Castellà, portaveu de la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre, convocada doncs, aquesta concentració, aquesta convocatòria, aquesta manifestació, diguem-ne, pels membres de Trens Dignes de les Terres de l'Ebre per diumenge, 11:15 del matí a l'estació de l'Aldea, i doncs a seguir treballant en aquesta recollida de signatures per reforçar la denúncia al síndic i esperar doncs, que la situació ferroviària vagi millorant al llarg dels pròxims dies, les pròximes setmanes o els pròxims mesos. Alguns ho diuen així. Montse Castellà, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I encarem ja la recta final del nostre Sempre amb tu d'avui dimarts. Com ja sabeu, tanquem programa amb el Naturalment. Amb nosaltres, Eli Bonfill i Xavi Soler ens acompanyaran per parlar avui de les platges. Tenim l'estiu a tocar i en aquesta primavera que ens ha portat aigua i també ens porta sol i vent, segur que les nostres platges també hauran anat acumulant això que li en diem algues i que són plantes, com ja hem parlat aquí naturalment. I ara cal posar-les a punt perquè tots puguem anar a banyar i a gaudir de les platges del nostre municipi, de platges i de cales de més petites i de més grans i de mil varietats. Avui volem parlar sobre la vessant mediambiental, sobre la vessant ecològica, sobre la vessant natural de les nostres platges i cales. Serà el tema que centrarà el nostre naturalment. Per això, com sempre, amb nosaltres l'Eli Bonfill i en Xavi Soler. Xavi, Eli, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia.
Avui les platges protagonistes i unes platges que, segons algunes fotos han pogut veure, ja comencen a estar planadetes, planetes.
Sí, a poc a poc ens anem ficant a puesto, sí que és veritat que la gent està ens hem acoixat una miqueta, anem amb una mica de retras. No ha servit d'excusa, però sí que és veritat que pues, hem intentat... els canvis i les millores pues, sempre porten un temps de preparació i a vegades pues, les coses no surten amb el temps que un havia marcat i demés. Però ara ja estem treballant, ja estem retirant les algues, les algues entre cometes que hi ha a les platges, ja les estem anivellant, ja estem ficant les paperes a puesto. Esta setmana comencem a muntar passarel·les, comencem a muntar torres de vigilància, baixarem les casetes de la Creu Roja, o sigui, ja per atindre-ho al 100% de cara pues, amb esta primera segona quinzena del mes de juny, que la gent ja ens comença a vindre en caps de setmana, que la cosa ja està bastant animada, que es veu que hi ha activitat a les platges ja, i de cara pues, a primers de juliol, finals de juny, Sant Pere, Sant Joan i totes les festes que ens venen ara, pues, la gent ja pugui gaudir del bon temps, de la platja, amb tots els serveis que requereixen. L'Eli, no miris malament. És que sabeu què passa? Que l'Eli i jo amb aquestes coses tenim una miqueta de xoque.
Tenim visions no molt diferents. El que passa és que...
Sí, són maneres pues, d'entendre
les
coses.
I segur que si jo opinés també tindríem visions diferents, perquè clar, en l'àmbit de les platges ho podem mirar des de molts punts de vista, des del nostre punt més de banyistes i de dir... És com una piscina, per dir-ho així,
sí,
però
hi ha molta
salada,
gent que ho pensa.
I l'altra és de dir, bueno, és un, no deixa de ser un espai natural, un espai on, bé, la pròpia terra fa les seves accions que són pròpiament per ella mateixa, que hi ha accions que l'home, en aquest sentit, doncs, no controla o descontrola. I justament, potser aquí tenim el clar exemple de que hi ha una cosa per un costat més conservacionista i l'altra doncs, més turística. Per un costat doncs, les banderes blaves coneixen a moltes platges caleres demostren que són platges adaptades doncs, a l'ús del turisme, diguem-ne, en aquest sentit, i per l'altra les platges amb bandera verda, que ja sabem que és aquest distintiu també de platja verge, doncs, també demostren que hi ha platges que es mantenen igual de conservació, no?
És evident que és un tema sempre complicat, no? Una cosa és el que jo faria, i jo tinc clar el que faria i el que no faria, i l'altra és que pues, els veïns tenen opinions diferents de la nostra i hi ha gustos per tot, hi ha gent que li agrada les platges asèptiques, no? Totalment sense ni una resta que recordi que allò és un espai natural, simplement és el que dèiem, no? Una piscina gratuïta, perquè és així com molta gent ho enfoca, i hi ha gent doncs, que preferim que de tot sigui tal qual ho ha deixat la natura, sigui més bonic o menys bonic, perquè la natura sempre ho deixa en el millor estat que podria estar. Però és una gestió difícil, no? És complicat poder acontentar a totes les opinions i a totes les visions.
Per això suposo que aquí el cas és dir unes sí i les altres no, Xavi?
Clar, el tema és que nosaltres tenim la sort per una banda i a vegades la complicació per una altra de que tenim 17 quilòmetres de costa amb 25, 26 platges, caletes i demés, no? Llavors, què fem? Fem que unes siguin les d'entorn més urbà, no? L'Alguer, Pixabac, Escalafort, Sant Jordi, Calafató... pues estes que tenen distintiu bandera blava, que bandera blava exigeix que hi haguen serveis, que hi haguen passarel·les, que hi haguen lavabos, que hi haguen dutxes, que, o sigui que l'activitat humana tingui pues, això, coberts un serveis per a que la platja pues, bueno, tingui la gent, l'usuari, no la platja, sinó l'usuari tingui a cobert certes necessitats, no?
Això és un tema molt important, que molta gent pensa que la bandera blava és un distintiu de qualitat de la platja, no és un distintiu de qualitat de la platja en si, sinó un distintiu de qualitat de serveis, no?
Sí, però a la vegada també valora el fet de que l'aigua i l'arena pues, estiguin en certes condicions ambientals. Ells quan arriben a fer la inspecció, miren accessos que estiguen nets, miren zones de pàrquing que estiguen netes, miren que la sorra pues, no hi hagi puntes de cigarretes, que no hi hagi plàstics, no hi hagi de més. I, naturalment, pues, perdó, el que són controls de qualitat de l'aigua fets per l'Agència Catalana de l'Aigua pues, ho avaluen any per any a l'hora de decidir si aquella platja pues, s'ha de... mereix distintiu o no mereix distintiu. Jo també opino, deixant de banda el càrrec que ocupo dins de l'Ajuntament com a tècnic de Medi Ambient i el valor que se li ha de donar a l'AMBC distintiu, també opino que possiblement hauria de valorar altres conceptes més mediambientals i no tant en quant a serveis. Sí que és veritat que l'associació que promociona la bandera blava és l'associació en defensa dels drets dels consumidors, que és una associació a nivell europeu. Per tant, ja pensem en això de que els serveis són una de les principals apostes que fa bandera blava. No?
Sí, per sort, després tenim altres distintius que valoren aquesta
Correcte.
Part més natural. No?
Correcte.
La bandera verda d'Ecologistes en Acció, o l'informe Silmar, o el valor que poden posar altres entitats que han posat la vista en el territori.
Això mateix. I en aquest sentit, doncs, suposo que vam parlar ja l'altre dia, que jo no hi vaig poder estar, però l'informe Silmar, ja, i vosaltres que hi col·laboreu, Eli, pues ja saps que és un distintiu que ens està dient ara mateix que el nostre litoral, pues, dins de les notes d'examen que se li fica, pues, està dins amb uns paràmetres més que acceptables. I el distintiu Platja Verge d'Ecologistes en Acció cada any n'anem tenint i cada any s'amplia. Cada any s'amplia. Vam passar de dos, tres platges i ara ja en tenim 7. I això pues, bueno, ja dona molt que pensar.
Sí, a més està bé perquè és el que comentàvem, no? Hi ha turistes de tots els tipus.
Aquí
hi ha
està.
Més d'un perfil més urbanita, hi ha turistes d'un perfil més naturalista i, evidentment, doncs, al haver-hi dos tipus de platges, dona lloc que tothom s'hi senti còmode, que cadascú pugui triar cap a quin tipus de platja vol anar.
A més, també entenc que això canvia una mica en funció de la part de la costa que parlem. Si parlem d'aquestes costes, i ho dic pròximament, de Salou, Cambrils, que són platges llargues, idèntiques, sense...
Sí, cap tret distintiu.
Sense caràcter propi de platja.
Clar,
no? Tenim
que allà al final és un tractor que passa, que aplana la sorra, que recull els residus i poca cosa més, no? I aquests serveis que sí que s'habiliten. En canvi, doncs, en platges que tenen una integració amb l'entorn, amb aquests roquers, doncs, en alguns penyassegats, platges que no són només de sorra, també porten pedreta o pedres més grosses, còdols... entenc que això, depenent de cada tipus de platja i depenent doncs, del perfil ideal de cada dels potencials banyistes, sabem que hi ha gent doncs, que no li agrada tant doncs, la pedra i que li agrada més l'arena o viceversa, també entenc això que es fa un plantejament de dir bueno, on actuem, on hi posem l'home a la mà, on conservem aquella platja, la regenerem, que també és un tema polèmic, i l'altre és doncs, la deixem com està, la deixem en les condicions naturals que hi ha, com a molt una petita intervenció perquè no es destrueixi en el cas de temporals o coses, si fa falta, però que la platja segueixi el seu curs natural.
És evident que hi ha platges que després de la temporada de temporals s'han doncs, de revisar perquè doncs, hi ha espais que són perillosos, no? Perquè desapareix la sorra i es creen esglaons perillosos o queden arbres amb totes les arrels al descobert o estructures dures que hi posem doncs, descavalcades i això... És important que s'arregli perquè és la seguretat ciutadana el que està aquí.
Sí, ara està de moda, des de que va haver l'última intervenció amb el tema este de l'aportació de Sauló a les platges i demés, està de moda pues, estar una mica alerta a veure què passa, no? I és veritat, i ha de ser així. De totes maneres, això no exclou que, el que comentava l'Eli, que en algun moment haguéssim de fer una aportació de materials. Per què? Ja no només perquè l'usuari se sentia còmode amb la tovallola estesa i no es clavia una pedra a l'esquena quan pensa que va amb una platja de sorra, vale? Sinó també per qüestions de seguretat, desnivells, escalonets i demés que poden portar pues, això a prendre mal a la platja. Precisament el tema este, vam estar el divendres passat amb la gent del Ministeri de Costes, amb el cap de costes i amb l'enginyer en càrrec d'aquest tipus d'operacions i bueno, ja ens van fer una visita a les platges que nosaltres creiem que aquest any s'ha de portar material, ens va dir que els criteris que s'havien de seguir eren exclusivament els de l'Ajuntament, o sigui que els hi marquéssim una miqueta les línies de treball i de més, i que a l'hora de portar materials anéssim amb cuidado i tinguéssim ulls per veure què està fent l'empresa adjudicatària. O sigui, això vol dir que el moment que ells començaran a tirar sorra, algú de l'Ajuntament, segurament me tocarà a mi, anirem a veure allí in situ què estan fent.
Si no hi ha un munt de jubilats i jubilades, això que mateix, segur que estaran atents. Que...
Per tant, ens llances una exclusiva, Xavi, ens llances avui una exclusiva sobre l'aportació de sorres a aquest disc.
Durant aquesta setmana ja l'empresa adjudicada s'està preparant materials i, a més, organitzant una mica les tasques de treball i tot això, i a final d'aquesta setmana segurament ja s'haurà portat materials a moltes de les platges que els vam demanar, que tampoc no són tantes, són Calafató, Pixabaques, Caleta de Pepo, Bon Capó i Ribellets, la platja menuda la platja del mig dels tres Ribellets. Hi ha un esglaó que sempre queda descobert de la sorra i de més. Vam demanar una solució amb això. Vam quedar que possiblement no una aportació de sorra, sinó que a la llarga intentaríem fer una canalització de l'aigua que desemboca allí, no? És una zona que recull bastant de pluvial de que és l'organització.
Sí, que d'aquella zona de sota de barranc, no?
I bueno, se descalça una mica el que és el final de les escales, creant una mica de perill i de més, però a partir d'això res més. Clar, tot això amb un criteri. O sigui, ara estem parlant de tots els serveis i de més que s'ha de fer a les platges, però és que les platges són organismes vius i canviants. O sigui, no és una cosa que tu digues, no, és com un passeig marítim, fiquem les lloses, fiquem la balustrada i ja ho tenim fet.
O sigui,
no,
més fiques una cosa ara i potser d'aquí una setmana ve una llevantada i tot es munta tot.
Hem vist la platja de Pixabaques partida per la meitat,
claro.
Hem vist la platja de Sant Jordi partida per la meitat i en pocs anys.
I és molt guai.
I
la natura en estat salvatge, encara està viva.
Per exemple, la llacuna de Sant Jordi es connecta amb el mar, veus el barranc de Pixabaques, com baixa el barranc de Pixabaques i trenca per la meitat la platja.
Està molt bé perquè ens recorda, no?, que allò són espais naturals, que allò són barrancs, que són llacunes costaneres que es connecten amb el mar, no?, que la natura, encara que nosaltres hi fem modificacions, segueix estant viva.
Aquesta és la dinàmica i al final és que és el clima mediterrani. El clima mediterrani s'imposa per qualsevol cosa que ara mateix està fent l'home. Vull dir, si un dia te baixa un temporal de llevant i t'arrenca el passeig, és perquè tu l'has fet a mal puesto, aquell passeig. Ara l'any passat crec que va passar, no? No sé ben bé quin municipi de per aquí a la costa de Catalunya va baixar un temporal de llevant i va arrencar
tot. Sí, tota la zona del Maresme,
que
és una zona on la via del tren està just dalt del Roquer mateix.
La mar reclama allò que és seu, i ojo, que el nivell de la mar cada vegada està més alt, per tant hem d'anar amb cuidar amb aquestes coses.
No, tenim un poble que en aquesta cara és bastant, està bastant aixecadet,
potser mos tocarà canviar una miqueta el moll de puesto.
L'haurem de pujar una miqueta,
pujarem de cota i ja està.
Però potser la barca estirà més amunt, però
ja
la veritat és que tenim un poble que està bastant elevat en aquest sentit.
Això un dia parlàvem, no sé en qui deia. Les platges en realitat estan totes com enfonsades respecte al nivell per on vas tu amb cotxe, i això, clar, enfonsar el nivell o la pujada del nivell del mar, doncs clar, és positiu, hi ha menys riscos.
Un llarg i intens debat que podríem parlar sobre què s'ha de fer amb les platges, i a més això sempre als ulls de cadascú canvia una mica el més important, però és que a nivell mediambiental, en aquest sentit, se segueixen uns criteris que no siguin destructius en aquest sentit, sinó que siguin... Digues, Xavi.
No, volia afegir que sí que és veritat que parlem de serveis, parlem d'obres que s'han de fer a les platges i demés, parlem de l'intervenció que té la natura envers la platja, però hem de parlar també de l'ús que en fa la gent de la platja. I això, ara ja sé que em tallaràs i demés perquè anem justos de temps, però sí que és veritat que el comportament de la gent a les platges és molt important. No només per si trobem o no trobem la platja neta, sinó perquè aquells plàstics, aquelles puntes de cigarreta, tot això fa cap al mar. I ara mateix l'índex de plàstics, de microplàstics que han dissolts al mar és molt elevat. Sé que durant l'any s'està generant molt més plàstic que va al mar que no pas la temporada de platja, que just són 3 mesos. Però siguem conscients d'on estem, siguem conscients que estem al medi, i que qualsevol aportació de més en quant a residus i altres històries a la platja, això fa cap al mar i que té conseqüència de cara als organismes que allí viuen.
Sobretot aquesta gent, no?, que té tendència a queixar-se. Les platges estan brutes, no? Doncs aviam si comencem a posar un granet de sorra a cadascú. En no llançar residus a les platges, i dos, en recollir els que hi ha, que no costa res agafar una bossa i recollir una miqueta a cadascun.
Deixar això a l'aire com a últim missatge, perquè al final no només la gestió de la platja depèn dels que estem pendents i la gestionem, sinó que depèn de cada usuari.
Clar, si volem disfrutar de la platja, doncs hem de ficar la nostra contribució aquí.
Senyors, moltíssimes gràcies. Deixem este missatge en l'aire. Ens retrobem la pròxima setmana. Estem ja a la recta final ja de la temporada del Sempre amb tu, però encara ens quedarà alguna coseta per parlar aquí al Naturalment. Moltes gràcies. Fins a la pròxima.
Adéu, bon dia.
Adéu.
I anem ja a la nostra recta final del Sempre amb tu. És dimarts 14 de juny, fini. Avui és el Dia Mundial del Donant de Sang. Ho hem dit al començar el programa.
Sí, avui és el Dia Mundial del Donant de Sang i el lema d'enguany és "La sang ens connecta a tots". Solidaritat, connexió que hi ha entre el donant i el pacient. Comparteix la vida. Dona sang.
Importantíssim, això de donar sang. Estarem pendents de les pròximes campanyes que es faran aquí al municipi per donar sang.
I saps per què és el dia d'avui? Doncs perquè avui naixia Karl Landsteiner, patòleg i biòleg austrià, que va ser qui va descobrir el factor rhesus i va ser la tipificació i el descobriment dels grups sanguinis. Per això es va escollir el dia d'avui, el dia del donant del sang.
Sempre té alguna similitud, no?, amb investigadors.
I també el dia d'avui de l'any 38 se presentava per primera vegada als Estats Units a Action Comics Superman.
Sí, ho he sentit, ho heu explicat este matí tot a punt, ho he escoltat amb la banda sonora, eh?
Sí, sí, sí. I un fet que ahir, quan estàvem preparant, ja te vaig comentar, era un dia com avui, del 1925, quan el públic barcelonista, en què jugava el Barcelona al Camp de les Corts, va xiular a l'himne espanyol. I saps què va passar? Doncs que el dictador de l'època, Primo de Rivera, va tancar l'estadi i el president Gamper va haver de dimitir.
Això
passava el 1925, un dia com avui.
Dimissions no n'hi ha hagut, però sí que és cert que el tema de les pitades del camp...
A l'himne espanyol continua.
Això continua.
Bé, doncs, comunicats.
Anem a l'agenda.
Recordem que avui hi ha una reunió aquesta tarda al gimnàs de l'escola perquè s'està organitzant un campus d'estiu de patinatge adreçat a xiquets i xiquetes. Serà del 4 de juliol al 2 de setembre i la reunió és esta tarda a 6:45. També recordem que ahir es van obrir les inscripcions ja per participar a tots els cursos d'estiu, adreçats sobretot al públic infantil i juvenil al telecentre. Hi ha molts de cursos i n'hi ha de molt xulos, com la creació de videojocs amb Scratch. Aquell taller de
bonic, sí, sí.
Sí, sí, taller de bioig i coques per
sí,
fer la
per
coca
Sant Joan,
de Sant
tant,
Joan. L'escola de música també ha obert inscripcions, cursos divertits i diferents per aquest estiu.
N'anirem parlant.
I recordar també les ofertes de treball.
Que portem llista llarga, eh?
Llista llarga. Les últimes és un monitor d'esports per a treballar nàutics amb nivell que tingui francès i anglès. Un monitor d'esports nàutics que tingui francès i anglès. També un monitor de motos aquàtiques. Una persona per treballar d'atenció al públic que parli francès i anglès. Es busca un socorrista aquàtic. Una persona per netejar vaixells, també es busca un patró portuari amb comandament i es busquen rentaplats. Aquestes són les últimes que ens han arribat.
Com sempre, recordeu, disponibles al telecentre de l'Ametlla de Mar. Demà hi tornarem, serà la nostra cita dels dimecres demà i la Eli ens dirà que sí ara. Parlarem sobre un repte que s'ha marcat l'empresa Plankton en col·laboració amb l'Ajuntament d'aconseguir un rècord Guinness. Quin és, Eli?
Doncs el de més gent fent snorkel alhora i a la mateixa platja.
Serà diumenge a la platja de Sant Jordi. Ho descobrirem demà a l'entrevista. Tindrem temps a les emocions, que fini, que és el que parlarem amb la Ruth Freixedas.
Seguirem parlant de més temes, d'aquests filtres o d'aquests errors que cometem en els nostres filtres emocionals.
Habitualment sempre anem lligats, no? Vam parlar sobre la dramatització.
Parlarem
sobre la
de les falàcies.
Les falàcies seran a les protagonistes demà al temps de les emocions i, com sempre, també, saló de lectura amb Dani Boquera, repassant, com sempre, propostes literàries per a compartir una estreta de lectura, una estreta de cultura. Fini, ens retrobem demà.
Serà demà, bon dia.
Molt bon dia.